Són les 8, bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui tenim moltes històries per explicar-vos, tenim un programa molt farcit i anem directament a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui divendres ens aixequem amb alguna boira matinal que a poc anirà marxant per donar pas a l'ambient assolellat. Temperatures entre els 2 i els 18 graus. I el cap de setmana serà força similar al d'avui, amb dies assolellats i amb bones temperatures al centre del dia.
Gràcies, Martí. Són les 8 i 1 minuts. Avui és divendres, és 17 de novembre. Comencem.
Posen en marxa la plataforma Salvem la muntanya de Sant Sebastià contra la construcció de cases a Sant Sebastià de la Guarda, a Palafrugell. Una promoció residencial i planeja 60 habitatges. L'entitat afirma que no s'està seguint el Pla Especial de Protecció de la Muntanya del 1993.
La promotora del xalet del Golfet haurà de tramitar una nova llicència diferent a la de la construcció de l'habitatge. L'Ajuntament de Palafrugell li exigeix per les obres d'urbanització i reparació del carrer Castellets.
El PSC denuncia pintades a la seva seu de Sant Feliu de Guíxols. Els grafits recriminen el suport del PSOE a l'article 155 i els acusa de traïdors. Partits com Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres condemnen la pintada i donen suport al PSC Ganxó.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, rebutja anar a la llista de Carles Puigdemont. Li havien proposat formar part de la candidatura de Junts per Catalunya a Girona, però diu que no podria compaginar.
Els pescadors catalans rebran menys diners per les vedes que han fet al llarg d'aquest any. La confraria de Palamós denuncia que no els cobraran fins al 2018 i diu que se'ls discrimina.
Ports de la Generalitat instal·larà més de 650 lluminàries tipus LED a la zona portuària nord. Es renovarà l'enllumenat, entre d'altres, de l'Escala, l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. L'objectiu és aconseguir un estalvi energètic del 50%.
El ple de Palamós canvia el calendari dels aparcaments de la zona blava. Ara es pagarà del 15 de juny a 15 de setembre. A més, crea una zona nova, la vermella. Serà pels residents que podran pagar per 24 hores o un tant al mes.
Destino presenta dimarts totes les il·lusions possibles i altres notes disperses de Josep Pla. És un volum amb textos inèdits de l'escriptor palafrugellenc dels anys 50 i 60. L'editorial els recupera gràcies a la recopilació de l'investigador de l'UdG, Francesc Montero.
I al Supermatí d'avui parlarem amb en Cesc Freixas, que està a punt de representar el Palafrugell obrer. I ho farem també amb la Teresa Calabús de Torroella, que llegirà el manifest aquest diumenge en favor de l'alliberament de la consellera Dolors Bassa. 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en David Parreño, amb el que comencem a repassar la primera informació del dia. I ho fem a partir d'una notícia que us avancem a Ràdio Capital i que portarà cua. Es crea l'associació Salvem la muntanya de Sant Sebastià per denunciar la construcció de cases en aquesta muntanya de Palafrugell. Segons us avancem en aquesta emissora, fons de l'associació, la inversió dels promotors planeja 60 habitatges, alguns dels quals ja s'han construït i d'altres que encara s'han d'aixecar, David.
La nova plataforma creu que no s'està seguint el Pla Especial de Protecció de la Muntanya, que es va establir el 1993. Asseguren que les construccions són més grans, que han reduït la distància entre els edificis i que superen el màxim de pendent. Salvem la muntanya de Sant Sebastià reclama aturar les obres i, en cas que es demostrés que la llicència no s'ha atorgat correctament, que s'enderroqui el que s'ha construït fora de la legalitat.
Diu. I l'associació, que ha denunciat un tracte de favor de l'Ajuntament als promotors per haver reprès les obres el passat 12 de setembre.
Els representants de l'associació reconeixen que estan en un estadi inicial. De moment han demanat els expedients d'obres per estudiar el procediment i contrastar les irregularitats que creuen que s'haurien comès. Des del setembre asseguren que han recollit 500 signatures.
8 i 4, no deixem l'urbanisme. perquè l'Ajuntament exigeix una nova llicència al xalet del Golfet per actuar en el cas en el carrer Castellets de Palafrugell, Eugènia Güell.
La promotora del xalet del Golfet, Casa Calella SL, haurà de tramitar una nova llicència diferent per fer les obres d'urbanització i reparació d'aquest carrer. La promotora va demanar que aquesta actuació estigués inclosa en la llicència de l'obra de la casa, però l'Ajuntament ho ha denegat i ha dit, doncs, que se n'haurà de tramitar una altra. Jaume Palahí, regidor d'Urbanisme de Palafrugell, ha recordat que la promotora ja té obert un expedient sancionador.
A part d'això, hi ha una sanció feta perquè aquest, el promotor, a l'estiu es va fer una connexió al clavegram sense demanar ni tan sols llicència, per la qual cosa doncs, se li instrueix un expedient sancionador.
Déu-n'hi-do, ens esperen uns mesos calents en matèria d'urbanisme. Ara saltem a Sant Feliu de Guíxols. On el partit dels socialistes ha denunciat les pintades que han aparegut a la seu de Sant Feliu de Guíxols. Els grafits recriminen el suport del PSOE a l'article 155 i els acusa de traïdors.
La pintada també diu ni oblit ni perdó. El partit en un tuit ha criticat el qualificatiu de traïdors. A més, el partit diu que no consideren necessàriament enemics els qui no pensen com ells. Ho denuncia el portaveu del PSC a Sant Feliu, Josep Melcio Muñoz.
Els socialistes guixolencs rebutgem i denunciem l'atac violent que ha sofert la nostra seu durant el dia d'avui i al mateix temps volem posar de manifest que només treballant per la llibertat i la democràcia assolirem una millor societat, que és el que defensem des de fa molt de temps.
Alguns partits, com Esquerra i Moviment d'Esquerres, han condemnat l'acció. Cal tenir present que el grup municipal del PSC va donar suport fa dues setmanes a una declaració institucional per exigir l'alliberament dels consellers empresonats i dels líders de l'ANC i d'Òmnium. El primer tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el socialista Josep Melcio Muñoz, també va rebutjar a Ràdio Capital l'aplicació de l'article 155.
I la polèmica, o millor dit, la confusió del dia, arribava a partir d'aquest protagonista.
No és veritat. Vamos, no és veritat, no vaig al lloc, jo. Prou feina tinc a l'alcaldia, digues.
Així ha reaccionat a Ràdio Capital l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, que ha rebutjat ser membre de la llista de Carles Puigdemont. Ho ha explicat després de les informacions que el col·locaven a la candidatura de Junts per Catalunya i que van sorprendre el mateix alcalde, David.
Motes assegura que va descartar ser candidat per les possibilitats reals de compaginar-ho amb les tasques de l'Ajuntament. Motes ha negat formar part de les llistes de la marca del PDeCAT, com va avançar en un primer moment el diari de Girona. L'alcalde de la plataforma Tots per Sant Feliu governa amb Esquerra i el PSC. Segons ha pogut saber aquesta emissora, és el mateix Carles Puigdemont en persona qui elabora les llistes.
I no deixem l'àmbit electoral, per això saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Bon dia.
Perquè, mentrestant, Esquerra Republicana confirma que no deixarà el govern de Sant Feliu, on hi participen Tots per Sant Feliu i el PSC, també, Dani.
Fonts d'Esquerra Republicana expliquen que volen diferenciar el moment polític català de l'àmbit municipal. Destaquen que a Catalunya hi ha acords de tot tipus a nivell municipal i que no trencaran aquest que, diuen, s'està complint amb solvents.
De fet, avui acaba el termini que tenen els partits per presentar les llistes per les eleccions del 21 de desembre i alguns han esperat fins ara per anunciar la posició dels seus candidats. L'exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, serà el número 4 de la llista per Girona d'Esquerra. Sabrià, que és el portaveu nacional del partit, havia estat escollit pel Congrés Comarcal ja ho direm bé, del Baix Empordà.
També representaran a la comarca Olga Palahí, secretària d'Organització i de la Dona d'Esquerra Palafrugell, i Sílvia Romero, regidora de Tots per Sant Feliu, que seran suplents a la llista d'Esquerra. A la CUP, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, serà el sisè candidat per Girona. És un dels dos alcaldes del Baix Empordà que té la CUP, juntament amb el batlle de Colomers, Josep Manuel López. En les darreres setmanes, Ignasi Sabater ha obtingut l'atenció mediàtica per la seva defensa del referèndum i per haver patit l'atac de les rodes punxades.
8:10, ara tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Seguim endavant en el relat de l'actualitat de casa nostra i us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma 3 anys i mig de presó pel lladre multireincident que va saquejar una autocaravana a l'Estartit de nit.
Sí, va passar el dia 15 d'agost. L'alt tribunal català va desestimar el recurs de la defensa que al·legava que l'empremta del palmell de la mà del processat es va localitzar a l'exterior de la caravana, però això no era prova suficient per condemnar-lo. L'home va trencar una finestra del vehicle per accedir a l'interior i un cop dins va agafar 100 euros en efectiu, un ordinador portàtil, una tablet i documentació de la propietària de la caravana. El condemnen per un robatori en casa habitada amb agreujant de multireincidència i atenuant de drogoaddicció.
I una notícia que avançava Ràdio Palamós, en aquest cas... Els pescadors catalans rebran aquest any menys diners per les vedes que han fet al llarg del 2017. A més, no els hi cobraran fins al 2018. No les cobraran fins al 2018. Ho denuncia la Confraria de Pescadors de Palamós.
El patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Toni Arbalat, diu que se senten discriminats. El motiu és que hi ha altres comunitats espanyoles que tenen menys vaixells, però que no els han retallat els diners. Però a Catalunya aquest retall ha estat del 60%. Toni Albalat és el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós en declaracions a l'emissora del municipi.
Creiem que se'ns està maltractant d'alguna manera econòmicament, perquè l'esforç el fem tots, potser nosaltres el fem més voluntàriament, però no considero just que una barca, pel fet d'estar en una altra comunitat autònoma, només se li rebaixi el 3% dels diners que se'ls hi subvencionen, i a nosaltres, per exemple, se'ns retalli un 60%.
A Palamós, les 17 embarcacions que estan dins del pla de gestió de la gamba fan una aturada biològica de 60 dies anuals. L'objectiu és fer una pesca sostenible que garanteixi la supervivència de les espècies marítimes.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 13. Més de 650 lluminàries de tipus LED s'instal·laran a la zona portuària nord. L'objectiu és renovar els ports de Llançà, la Selva, Roses, l'Escala, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes. La lluminària per aconseguir un estalvi energètic del 50%, Gerard Tascaig.
El projecte va sortir a licitació el passat mes de juny i tindrà una execució de 3 mesos. Les obres començaran aquest desembre i la dotació aportada per ports de la Generalitat arribarà gairebé als 400.000 euros. L'estalvi no és l'únic interès que té el consistori portuari català. L'objectiu és facilitar l'ús d'aquestes instal·lacions a la nit i millorar la seguretat. Dels 657 punts de llum, a l'Estartit s'instal·laran 15, a la Palamós 172 i a Sant Feliu de Guíxols 45. La resta es repartirà entre els altres ports.
La Teresa Calabús, la nostra col·laboradora habitual dels dilluns i responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, llegirà aquest diumenge un text adreçat a la consellera Dolors Bassa. Es tracta d'un acte reivindicatiu que es farà amb motiu de l'aplec de Santa Caterina a la Falda del Montgrí. Tots els partits i entitats sobiranistes de Torroella s'han unit per demanar l'alliberament dels presos i en especial de la seva companya o de la seva veïna de Torroella de Montgrí, la Dolors Bassa. I a aquesta hora del matí, com no pot ser d'una altra manera, saludem a la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs
bé, en general bé, tristos per haver d'explicar una notícia com aquesta, no?
Portem tant de temps, tants de dies, és tan dur. No sé si ningú es pensava que hauríem de tornar a sortir al carrer per un mes de presos polítics en aquestes èpoques. Estem tots tocats, estem molt afectats.
A més, la Dolors em consta que és una persona molt coneguda i molt estimada al poble, tant com per unir a tots els partits polítics del ple de l'Ajuntament per muntar-li aquesta espècie d'homenatge.
Sí, és que la Dolors va ser mestra, ella és mestra, I jo penso que els mestres tenen quelcom especial, perquè tots els bons, i evidentment la Dolors, amb l'únic que ha arribat, ja us podeu imaginar que era una mestra extraordinària, sobretot de primària, sempre feia cicle inicial, i crec que a partir d'aquestes feines hi ha tot un grapat de gent que t'està agraït sempre, i els alumnes que la recorden com a mestra, els pares d'aquests alumnes que van disfrutar de la seva... i van estar satisfets de tenir-la amb ella com a mestra dels seus fills, i jo crec que tot això fa que la gent no oblidi. Clar, una persona compromesa des d'un principi de la seva feina, és a dir, qui fa vocacionalment? Qui és vocacionalment mestre és una persona generosa de mena, I la trajectòria a partir d'això, la trajectòria de la Dolors ja la coneixeu, que és pública, vull dir, UGT, regidora en el poble i consellera.
Teresa, deies, no obliden els pares dels alumnes, però en clau d'alumnes, com se'ls hi explica als més petits la condició en la que es troba en aquest moment la Dolors? O els més petits, que els que hagin sigut alumnes, que ara ja són més grans, però com se'ls hi explica als més petits això, que la Dolors Bassa està a la presó?
Mira, jo, com que tinc nets, i jo no sé què han fet els pares per explicar això, evidentment, m'imagino que cada un a la seva manera ho ha explicat segons el caràcter del fill i el que pugui entendre. No sé si els nens ho entenen gaire. Però jo, en el meu net, li té 8 anys i ho he explicat, i està sorprès, o sigui, està sorprès, perquè és que no ho entén, però és que, esclar, nosaltres ho podem explicar, però entendre-ho ha arribat un moment que potser tampoc ho entenem, després de 40 anys de que ens pensàvem que era democràcia, no? Estem intentant recordar una mica què ens havien dit els nostres avantpassats per anar entomant això, però és que, esclar, la situació política mundial no és la mateixa de fa 40 anys, tampoc. I llavors això és molt difícil de dir-s'hi. Et dic, jo ho he provat amb el meu net de 8 anys, des de les manifestacions i des d'abans del 8 d'octubre li vaig explicar el que era una manifestació, li vaig explicar per què hi anàvem i tot això, i estan tenint una mica el que és la política, però que això se pugui arribar a un extrem de tancar persones com tots els consellers i com els dos Jordis és difícil, eh?
Bueno, sempre per apaivagar la cosa, sempre els hi pots explicar que els condemnats ultres per l'atac a Blanquerna, per l'atac ultra a Blanquerna, finalment no entraran a la presó. Els hi pots explicar això per compensar.
Sí, sempre cal trobar la part bona, que sí.
Escolta, Teresa, vaja, com encares aquest homenatge des del punt de vista de l'emotivitat? Perquè al final és una persona coneguda i en aquest tipus d'actes és complicat contenir els nervis.
Moltíssim, però vull dir, crec que en aquestes trobades una mica és el recolzament a la família i als que t'escolten aquí a casa, a part de saber que amb ella li arriba, perquè una situació com aquesta hi ha molts sentiments. Uns són els seus, que està intentant tirar endavant ella i la Meritxell i els altres sempre penso en tots, eh? Uh-huh. Com estan intentant el seu dia a dia en allà mantenir l'esperança i també mantenir sobretot l'esperança que els fa estar atents i desperts i il·lusionats en sortir i en que això se'l recordarà, però hem de notar i han de saber que els seus familiars tenen també un recolzament i tenen una constant a veure, com us ho diré, no els sentiments, sinó mostres constants que estem atents a això també. Vull dir, una població com Torroella, en definitiva, és una població en què tots ens coneixem i el programa d'un és el programa de tots, compartit en la mesura de que ens hi hem relacionat. Mm. Però és que la Dolors no pot evitar, des d'on és, el sentiment que té el poble. I això ho ha de saber, que no pot evitar, però a més que sàpiga que hi és i que no és culpa ni és degut, sinó que escolta, igual que hagués tingut una malaltia greu o quan hi ha una defunció o quan hi ha una cosa per alegrar, ens alegra a tothom, doncs quan hi ha un cas com aquest se'n preocupa a tothom.
Clar, jo m'imagino que quan
ningú dona l'esquena,
m'imagino que quan estàs tancat les 24 hores sense poder fer massa cosa, m'imagino que el temps es deu allargar i la sensació que tot plegat dura molt, vull dir que per 15 dies que portin, un deu tenir la sensació que porta allà una eternitat, suposo.
Bueno, i ja no només el que ha passat i el que porta, sinó aquest futur tan incert que no sabem ni
exacte,
si
això anava a dir.
Si després de les votacions, vull dir, no crec que sigui tant una qüestió de el que ha passat fins ara, que és d'un astorament de que encara la majoria no sabem com entomar tot això, però és a dir, fins a quan, eh? Vull dir, aquesta és potser la pregunta més dura que ells han de, no? Ells han d'anar assumint.
Teresa.
I en tot cas, aquest fins a quan estaré aquí, ells han de saber que aquest fins a quan tampoc ens en cansarem nosaltres. Ja. O sigui, no sé, vull dir, crec que el més important és que han de saber, això em passa a mi i ens passa a tots. Per tant, en la mesura en què ens sentim afectats, nosaltres tampoc pararem. Diria jo que és aquest, el missatge important. Mm.
Està clar. Teresa Calabús, gràcies per atendre'ns i escolta, que vagi bé el diumenge, bé, dintre del que pot anar bé una activitat com aquesta, que al final serveix per reivindicar l'alliberament de persones que són a la presó,
clar,
de manera injusta.
Clar, és que s'ha de fer. Jo només, si te sembla, voldria afegir aquesta, o sigui, hi ha hagut les esglésies com a punt de trobada de cerimònies. Aquests dies tots hem hagut d'anar a la plaça per trobar-nos junts, per poder sentir que som molts els que volem el mateix. Anar a Santa Caterina no és una qüestió d'anar a Santa Caterina i mira, me'n vaig a Santa Caterina, jijijaja, sinó aquesta vegada anem a Santa Caterina a veure'ns a tots i a veure què hem de continuar fent. O sigui, totes aquestes festes i festivitats que hi ha en el poble aquests dies s'han d'aprofitar per continuar reivindicant tot això, perquè és la manera de sentir-nos que formem part d'aquest grup i que estem tots treballant amb aquesta idea.
I sobretot per fer-li arribar el missatge a les persones que estan tancades en aquest moment, per fer-los arribar el missatge que 15 dies semblen molts, o el que pugui arribar sembla molt, però que hi ha a fora algú que va treballant cada dia perquè la seva estada sigui una mica més curta.
Exactament.
Teresa Calabús, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Parlem dilluns de llibres, eh? Serà una mica més amable
mateix.
La cosa.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Bon dia, adéu-siau.
7 minuts, 8:45. El ple de Palamós introdueix canvis en l'ordenança dels aparcaments, específicament a la zona blava, i en crea una de nova, la zona vermella, Pedro.
Així és, el ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat recentment unes modificacions que afecten la tipologia de zones d'aparcament del municipi. Essencialment cal destacar la fixació de noves tarifes de pagament i la creació d'una nova zona vermella amb l'objectiu de coordinar millor la mobilitat a la vila. La decisió, que ha estat aprovada per tots els grups tret de la CUP, és derivada dels resultats obtinguts en un procés participatiu sobre el sistema d'aparcament a Palamós. La primera de les mesures és el canvi del període de pagament de la zona blava, que passa a ser del 15 de juny al 15 de setembre. Anteriorment es produïa de l'abril al novembre. La principal innovació és la creació d'una zona vermella. Els edils del consistori palamosí han fet prosperar un projecte que introduïa la possibilitat de crear una nova zona específica a l'aparcament Cervantes, la zona vermella, que essencialment està orientada als habitants que facin ús d'aquest aparcament tot l'any. En conseqüència, els residents hauran d'abonar un pagament que correspongui a l'anualitat i es podrà escollir entre la modalitat setmanal o diària de 24 hores.
I de Palamós al tema Sant Feliu i d'aparcaments passem a parlar de llums de Nadal. O millor dit, de decoració nadalenca, perquè Sant Feliu de Guíxols encara amb alegria les festes que s'acosten amb la creació d'un concurs de decoració de Nadal per tots els establiments de la població. Marc Clapés.
La inscripció és gratuïta i es valorarà l'originalitat, creativitat, la decoració de l'entrada del local, les disfresses del personal de l'establiment, la música i, en general, el resultat visual final i l'esforç de la creació. Hi haurà tres premis de valor econòmic de 500, 250 i 100 euros per les millors decoracions. El període d'inscripció començarà el 20 de novembre i restarà obert fins l'11 de desembre. A partir del 15 de desembre i fins al 6 de gener, els establiments comercials hauran de tenir tota la decoració a lloc. Per formalitzar l'inscripció, es pot fer a través d'un formulari disponible a la seu electrònica de guixols.cat.
Esteu escoltant el Supermatí, són les 8 i 26 minuts.
Res em fa il·lusió. Quan em parlen de la felicitat, la cursileria de la paraula em fa rebentar de riure. L'ideal consisteix en fer-se totes les il·lusions possibles i no creure'n cap. Decepcionant, depriment. Però què hi voleu fer?
Doncs ja ho sentiu, és la veu de Josep Pla, millor dit, és la veu de la Sílvia Pedret, posant-li veu a Josep Pla. Fer-se totes les il·lusions i no creure en cap. Aquest és el tarannà que recorre les pàgines de totes les il·lusions possibles i altres notes disperses. El volum, amb textos inèdits de Pla, que Destino presenta el proper dimarts. L'edició és a càrrec de Francesc Montero, investigació de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, Toni Selles.
Són escrits que l'autor palafrugellenc havia previst incloure en un volum de l'obra completa que s'hauria titulat Noves notes disperses o Vagues notes disperses. Havia de donar continuïtat al 12è volum de l'any 1969, que havia sortit amb el títol de Notes disperses i que constava de notacions d'èpoques diverses, desiguals tant en la seva extensió com en la intenció o tipologia, com l'aforisme, l'assaig curt o la notació de dietari. Però, segons s'apunta el pròleg, aquells escrits van quedar al calaix a l'espera que les circumstàncies fossin més favorables. Francesc Montero, membre de la càtedra Josep Pla i de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UDG, ha recopilat el material inèdit. Es publica tant en català com en castellà. Segons l'editor, són textos del Josep Pla, observador agut de la realitat del país dels 50 i 60, l'escèptic ben informat, el reporter precís, cronista fidel de la vida quotidiana i mestre del retrat literari.
I saltem a Platja d'Aro, on l'Ajuntament s'ha dotat d'un pla d'igualtat per combatre la discriminació laboral entre homes i dones. El projecte està dirigit per l'empresa Neòpolis i vol treballar totes les necessitats en matèria d'igualtat que vagin sorgint al llarg del consistori.
Una dada, Miquel, els treballadors homes de l'Ajuntament estan present en 30 oficis, mentre que les dones només en 15 i majoritàriament en tasques d'administració i d'educació. El consistori insisteix en que els processos de selecció fomenten la no discriminació i, a més, asseguren garantir la igualtat a l'hora de signar horaris i permisos de conciliació de vida laboral i familiar. La regidora de Recursos Humans, Dolors Guirado, nega situacions de discriminació, però creu que aquest pla d'igualtat és necessari.
En general, es pot extreure que existeix per part de l'Ajuntament una consideració majoritàriament favorable cap a la igualtat entre homes i dones i la no discriminació. Únicament hi ha diverses accions en polítiques d'igualtat que s'han de portar a terme o estan en procediment per tal de complir amb la normativa actual i poder fomentar al màxim el benestar de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Des de l'oposició, el portaveu d'Iniciativa, Pedro Torres, ha assegurat que els representants del personal no estan d'acord amb aquest pla, mentre que el govern diu que el pla és només una base per llavors millorar-lo amb els sindicats.
I ahir vàrem parlar amb els representants de Can Moni. amb en Joaquim Boades, que és advocat del bar Can Moni de Palamós, al qual li varen posar una multa de 12.000 euros per superar els límits de soroll, Dani.
L'advocat va explicar que va presentar un escrit de recurs de cassació al·legant que el mesurament acústic es va realitzar de manera incorrecta. El tècnic no estava capacitat per fer el mesurament, de que, tot i ser enginyer industrial, no tenia cap acreditació de la Generalitat ni formació específica. A més, va assenyalar que el tècnic que va declarar el judici no havia tingut en compte el soroll de base a l'hora de fer el mesurament, és a dir, no havia calculat els decibels de fons, una qüestió molt important, ja que la llei determina que si els decibels de base són alts, el soroll propi del local nocturn es té menys en compte. El recurs presentat al Tribunal Suprem també assenyala que hi va haver una concentració de potestats en la mateixa persona. El tècnic que va dur a terme el mesurament va determinar quina sanció s'imposava i també va declarar com a testimoni legal de l'Ajuntament i també com a testimoni al judici. Joaquim Boades, que ha portat altres judicis d'aquesta temàtica, va comentar que mai s'havia trobat amb un cas semblant i va qualificar la sentència d'inacceptable.
Sí que, evidentment, el que no havia vist mai és que el mateix tècnic que fa la mediació acústica després sigui l'instructor de l'expedient sancionador, després declari com a alcalde i després també com a testimoni. O sigui que, a veure, qui és això de Juan Palomo, jo ve la lliçó de lo como, no? I, per tant, això no es pot acceptar en un estat de dret. Vull dir, hi ha d'haver una neutralitat, una objectivitat, una imparcialitat.
Boades va esmentar que es va signar un pacte per la convivència nocturna amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica per solucionar problemes d'aquesta mena d'una manera eficaç i ràpida. L'Ajuntament de Palamós s'hi va adherir, concretament pel cas de Can Moni. L'advocat declara que, tot i així, han decidit recórrer la via de la denúncia. El cas de Can Moni ha arribat a l'últim estadi. Ara està pendent de ser admès a tràmit pel Tribunal Suprem o no. Un punt on l'advocat Boades creu que no s'hauria d'haver arribat mai. Els propietaris de Can Moni, segons va explicar, estan espantats perquè tenen un benefici d'11.000 euros a l'any i aquesta sanció de 12.000 euros els suposa haver de tancar les portes.
Gràcies, Dani. Doncs seguirem també com evoluciona aquest cas, aquesta sentència que ara ha anat recorreguda al Tribunal Suprem. Passen 2 minuts de 2:15, temps per l'opinió. L'opinió que avui ens arriba de la mà del periodista begurenc Pere Carreras.
Encara que vingui mal temps, jo disfruto amb el fred. Disfruto amb trobar-me al cotxe amb un dit de gel al matí i disfruto intentant engegar-lo, procurant no ratllar el vidre ple de glaç. I també disfruto la nit abans barallant-me amb la meva dona per veure qui es queda amb més tros de manta. Sempre ens barallem per la manta, perquè els dos entrem gelats al llit. I després, la natura fa les seves coses i els dos acabem disfrutant fent l'amor com tantes parelles humanes hi ha a l'Empordà, que s'estimen i que disfruten. Jo disfruto menjant cargols, viatjant, llegint. Disfruto també estudiant idiomes i, sobretot, disfruto nedant a les platges de Begur o a les de Sant Feliu. Disfruto també el cinema, encara que últimament la nostra comarca és notícia per la desaparició de sales de cinema. Disfruto la companyia d'amics, de la família, disfruto parlant de política, escoltant els polítics que hi entenen, i disfruto també fent aquests articles i llegint-los per Ràdio Capital. Disfruto, doncs, amb la meva feina. I sona estrany, però no en gaudeixo. No en puc gaudir. No puc gaudir de coses que no puc disfrutar. Vaig més enllà i m'explico. No puc perquè encara avui el diccionari català no accepta el verb disfrutar. Normativament, tot el que he dit abans estava ple d'incorreccions. He fet servir disfrutar un munt de vegades, no sé quantes. Però encara avui aquest verb no s'accepta i ens veiem obligats a fer servir gaudir, fruir o xalar. El verb gaudir li tinc una especial mania. Potser és que el veiem tant i tant i tant a la publicitat poc vivaç que ens sona allò com prefabricat, de moble barato, insubstancial diria que un punt inconstitucional, gris, esllanguit, com si fos el verb tontet del diccionari. Un verb que sona a poca cosa, anunci de detergent barat, a una panera de productes de tota cent. Gaudir, fruir... Sí, són verbs genuïns, però encara avui se'ns fan estranys perquè no ens fan trempar. Vengui a disfrutar d'uns bons peus de porc. Disfruti de la Costa Brava. Disfruti de les vistes del Montgrí o de Sant Telm. Disfruti d'un carajillo a Satuna. Que bé que sona, per un empordanès, el disfrutar. I que profilàctic que ens sona la forma gaudir. Com si ens l'agaféssim amb paper de fumar. Sense disfrute.
Sense disfrute, doncs disfruteu d'aquest comentari sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs tota l'actualitat del Baix Empordà la teniu a radiocapital.cat ampliada i actualitzada al minut. I ara al supermatí és el moment de fer un repàs a les notícies més destacades de l'àmbit general, com sempre amb l'Alba Lejide. L'ANC i Òmnium Cultural exigeixen la llibertat de Sánchez i Cuixart un mes després del seu empresonament. Les entitats sobiranistes demanen el dret a governar-se lliurement a partir del 21 de desembre.
Avui fa un mes que el llegat dels Jordis té més sentit que mai. Compromís cívic, lluita democràtica i pacífica. Perquè la causa de Catalunya és la causa de la democràcia. I aquesta és una lluita compartida, una lluita transversal que hem d'afrontar des de la riquesa de saber-nos diferents però còmplices. Aquest és també el llegat dels Jordis. Avui fa un mes que no ens cansem de repetir davant un estat sord i violent que no entenem ni acceptem la repressió. Que som un poble de pau. Que seguirem als carrers i allà on calgui per exigir que s'aturi la repressió, que s'aturi el 155 i que tots ells tornin a casa. Perquè l'Europa del segle XXI no s'engarjola ni es persegueixen les idees d'aquells que pensen diferent.
Després de clamar consignes com fora els ocupes de Palau o és Puigdemont el nostre president, s'ha llegit un manifest que ha exigit recuperar la qualitat democràtica a hores d'ara inexistent, que els Jordis i els consellers empresonats surtin en llibertat i que la resta del govern destituït torni de l'exili.
I Jordi Sánchez serà el número 2 a la llista per Barcelona de Junts per Catalunya. Així doncs, el fins ara president de l'ANC ha estat destituït dels seus càrrecs, segons ha comunicat la plataforma sobiranista.
Ahir no estava encara assegurat que estigués inclòs a la llista del president, però TV3 va pensar que ocuparà el segon lloc de la llista que liderarà Carles Puigdemont a la circumscripció de Barcelona.
I el vaixell del Piolín marxa del port de Barcelona després d'allotjar centenars de policies durant 2 mesos. Tot i així, tot just ha atracat el vaixell GNB Azzurra, que va ser al port de Tarragona durant 2 mesos també, i ha ocupat el lloc de l'anterior creuer amb la mateixa funció.
El creuer Moby Dada ha estat la residència flotant de més d'un miler d'efectius, la majoria de la Guàrdia Civil, en l'operatiu que havia d'impedir el referèndum de l'1 d'octubre, i la seva estada s'ha prorrogat en diverses ocasions. D'altra banda, l'embarcació comercial GNV Azzurra ha arribat prop d'una hora després i a un quart d'una del migdia aproximadament ja estava ocupant el lloc que ha deixat el Moby Dada. Està previst que aquest contingent d'agents que es manté a Catalunya allarguin la seva presència fins a passades les eleccions del 21 de desembre, segons assenyalen les mateixes fonts.
I avui és divendres, i els divendres ja... Bé, cada dia tenim agenda, cada dia repassem l'activitat cultural de casa nostra, però els divendres... Amb especial atenció, perquè hi ha moltes activitats que podeu fer al llarg i ample de la comarca que repassem amb en Pau Ponseti, amb la Sílvia Pedret, amb en Marc Clapés i amb en David González des d'Extra FM. I comencem explicant-vos que l'Auditori Espaiter de Torroella de Montgrí ens porten l'obra de teatre La Treva, un èxit a Broadway i un èxit recent a la cartellera barcelonina, Pau.
La Treva és una comèdia dramàtica de Donald Margulies que sembla feta a mida per a un director com Julio Manrique, amb una sensibilitat especial per la dramatúrgia anglosaxona contemporània. L'escenari és Nova York i els quatre personatges destacats, membres de l'èlit progressista. La protagonista és una reconeguda fotoreportera de guerra que torna a casa després d'un greu accident. Aleshores comença una llarga recuperació física i emocional. Una obra de teatre que compta amb el coneixement humà d'un guió de Woody Allen.
I a Platja d'Aro, també al Centre L'Avenir Fenelenc, hi haurà una representació de l'obra de teatre El cowboy de la trista figura.
Entre l'espai de la comicitat divaga El cowboy de la trista figura, un home que pretén ser Billy Joe. Desert, cactus i voltors a contrallum configuren l'ambient per on Billy Joe transita vers el seu destí. Un destí incert, com ho és per a tots nosaltres, perquè el deliri i la imaginació fan volàtil l'home. Tot i així, sempre caminem cap a algun indret concret. Del joc entre el gest i els sons onomatopeics neix l'univers del cowboy de la trista figura. Un monòleg còmic on el públic està convidat a compartir la imaginació i una estona de llur existència.
I a la sala municipal de Corçà, Teatre Amateur, Els bojos del bisturí, és una obra inclosa dins la tercera mostra de Teatre Amateur de Corçà.
La sala de metges d'un hospital s'omplirà a vessar de gent. El doctor que prepara la conferència més important de la seva vida, la seva esposa, un munt de personal de l'hospital, un agent de policia i personatges inesperats. Tots quedaran atrapats en una xarxa d'enganys. Torna a la Festa Major de Bàscara amb una programació ben farcida per 3 dies de xefla empordanesa. Una Festa Major que comença avui divendres i en destaquem el teatre amb en Peyu, que tindrà lloc al pavelló esportiu i que acabarà amb la música en viu de Pedegals. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà activitats per totes les edats i en destaquem la 18a Fira de Formatges Artesans de Catalunya, la prova del Campionat de Quats, també de Catalunya, que tindrà lloc el diumenge al Parc de la Resclosa, i finalment l'animació infantil amb la companyia País de Xauxa.
Bé, hem saltat a Bàscara directament, que no és el Baix Empordà, però no el tenim tampoc tan lluny i, per tant, no ens costa res desplaçar-nos. 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Seguim aquesta ronda per conèixer les activitats principals que es poden fer a casa nostra el dissabte 8 de novembre. El comencem a la Bisbal... 8, no, 18 de novembre. El comencem a la Bisbal, perquè els geganters han preparat la Festa de la Castanyada, Sílvia.
Els geganters de la Bisbal d'Empordà organitzen un any més aquesta festa tan popular amb un programa d'activitats per tothom. A les 5 de la tarda i, com és tradició, inauguraran la Festa Castanyada amb ball de gegants al passeig. Tot seguit, un cop acabat el ball, s'iniciarà la cercavila amb les colles de gegants de Montblanc i la colla gegantera de Palamós, que ens portarà fins al pavelló final, on hi haurà l'espectacle infantil amb Jaume Barri. Finalment, a 8:45 de la nit, concert amb The Best Of. A més, podreu gaudir de servei d'entrepans, bar i, sobretot, de la millor companyia.
I a Palafrugell, a la Bòbila Vella, a les 6 de la tarda, l'espectacle familiar La Volta al Món, Marc Clapés.
Una festa en la que, sense moure-us del lloc, podreu donar la volta al món, ja que us convidaran a fer un recorregut per 5 continents amb cançons i danses. Una hora de no parar de ballar, cantar, saltar i passar-vos-ho bé amb 5 viatgers que combinen a la perfecció la bona música i el bon humor. Un espectacle de danses per a totes les edats, amb molt de ritme i molta canya.
Gràcies, Mar. I al Teatre La Gorga de Palamós hi tindrà lloc la 27a edició de la Trobada Internacional de Corals d'Adults.
A partir de les 7 de la tarda, la Coral El Progrés organitza aquesta trobada anual per compartir la seva afició al cant i les seves inquietuds amb grups corals d'altres contrades. Al llarg de la seva història, la trobada ha comptat amb la participació de corals franceses, andorranes, italianes, alemanyes, de l'estat espanyol i, evidentment, d'arreu de Catalunya.
I a Palafrugell, al Centre Fraternal, a partir de 6:45 de la tarda, es pot reviure el Palafrugell Obrer i aquesta vegada musicat per en Cesc Freixes.
Una ruta guiada immersiva per submergir-nos en el Palafrugell castigat pels efectes de la Primera Guerra Mundial. Lockouts, cuines econòmiques, sindicalisme, vagues, pistolerisme i cooperativisme. Una activitat que està dins la segona edició del Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i al Pirineu de Girona. Al llarg del mes de novembre, l'esdeveniment ofereix una selecció d'activitats culturals genuïnes per descobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i d'espectacles de les comarques gironines. Organitzat pel Club de Cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Som Cultura pretén estimular l'interès i el consum cultural tant dels habitants locals com dels visitants, donar a conèixer nous productes mitjançant noves fórmules i llenguatges i sorprendre amb propostes culturals innovadores. En definitiva, reivindicar el patrimoni monumental, artístic i tradicional de les comarques gironines. Palafrugell-Obrer, musicat per Cesc Freixes, pretén ser una experiència plena d'ingredients, lectures, imatges i música. Reviu la revolta obrera del municipi Baix Empordanès, musicada pel cantant Cesc Freixes, que tancarà l'activitat amb una actuació al Fraternal. La sortida serà des de la galeria Carpe Diem i aquesta activitat té un preu de 20 euros.
Doncs gràcies, Pau, i a aquesta hora del matí ens ve de gust saludar precisament la persona que li posarà banda sonora a aquesta Palafrugell-Obrer. Cesc Freixes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, content de saludar-vos.
Escolta, d'entrada, com es posa música a una visita guiada com aquesta en un lloc tan específic com és Palafrugell i en una època tan remota com... remota no, perquè obrers encara n'hi ha, però en una època tan remota que reivindica aquest Palafrugell més industrial amb una massa obrera tan potent com hi havia?
Bé, doncs la veritat és que tampoc és tan difícil perquè hem de tenir en compte aquesta vessant potser més social i més arrelada també doncs, a l'explicació de la realitat de la música, no? I els cantautors i sobretot la cançó d'autor, la cançó de protesta, ha tingut sempre aquesta voluntat de reflectir en les seves cançons allò que passava, no?, en els nostres pobles, en les nostres ciutats. I aleshores el vincle per d'alguna manera acompanyar amb música aquesta visita guiada és senzillament aquest vincle, no?, d'explicació d'una realitat concreta que parteix en aquest cas de les reivindicacions, no?, de les millores salarials, de les millores dels drets laborals i que parteix també doncs, de l'explicació d'un moment, no?, on el moviment obrer doncs, també a Palafrugell, però en el conjunt del nostre país, es va organitzar per demanar més millores, no?, en molts sentits. I aleshores, a través de les cançons, podem explicar aquesta realitat, i jo en els meus discos tinc algunes cançons que expliquen aquestes lluites, no?, més vinculades a la classe treballadora, més vinculades també doncs, amb el que fa la història, no?, del sindicalisme, i intentarem doncs, fer aquest paral·lelisme amb la visita guiada que intenta explicar aquesta part més obrera, no?, i històrica de Palafrugell amb les cançons nostres que expliquen o que contextualitzen, no?, aquestes reivindicacions i aquesta realitat més obrera a través de les vagues, a través del moviment sindicalista, a través de les mobilitzacions, no?, en definitiva populars que hi ha hagut al llarg de la història per reivindicar una sèrie de drets i una sèrie de millores pel...
Per tant, ho faràs a partir de repertori propi, no et veurem cantant la Internacional, per entendre'ns.
No, al principi no, tot i que podria fer-ho, perquè al final és una cançó que explica clar, inevitablement bé, no?, el que és el moviment obrer. Però sí que ho farem amb repertori propi perquè en els meus discos, doncs, com t'explicava, ja he tingut sempre la intenció, no?, d'intentar doncs, parlar d'aquest tema i aleshores buscarem... De fet, hem preparat un repertori d'uns 20 minuts, més o menys, 25 minuts, que agafa doncs, aquestes cançons que expliquen una miqueta tots aquests temes, no?, per contextualitzar-ho amb la visita.
De fet, al país, jo m'atreviria a dir que ets el portaestandard d'aquest tipus de música més reivindicativa. Hi ha molts cantants i molts cantautors que posen en les seves cançons un punt de reivindicació política, però jo crec que si hi ha algú en aquest moment que encarni aquest tipus d'artista, aquest ets tu. I sí. Això ve en un moment, en una època, després d'un temps, diguem-ne, de bonança o d'opulència fins i tot econòmica, que semblava que aquest tipus de música no sí. Bueno, sabia com havia com baixat la intensitat i sembla en aquests moments, precisament després de la crisi econòmica i també en l'actualitat política més recent, sembla que aquest tipus de música és més necessària que mai.
Sí, primer de tot disculpeu que tingui la meva filla
ens encanta que tinguis la teva filla de banda sonora de fons.
les seves reivindicacions pròpies, també. Bueno, primer de tot, dir-vos això, que jo crec que hi ha molts artistes, sobretot cantautors, però també d'altres gèneres musicals, que a dia d'avui, en la nostra llengua, reivindiquen moltíssimes coses i agafen aquesta, potser aquesta tradició més de protesta, no?, de la música, i crec que en som uns quants, no gaire, és veritat, perquè al final és un gènere musical el de la cançó de protesta o el de qualsevol altre estil que es faci servir la crítica, no?, o el compromís per escriure lletres. Són gèneres o estils que no són comercials i que, per tant, doncs, potser doncs, no són dels més majoritaris, no? Però bueno, en definitiva, no sóc l'únic, crec que per sort n'hi ha més, no? Però sí que és veritat que en els últims anys hi ha hagut com un ressorgiment, no?, d'aquesta intencionalitat més ideològica, mm-hmm, més política, no partidista, però sí que més política, no?, d'entendre la música com una manera d'explicar-nos i de plantejar dubtes, no?, de plantejar moltes preguntes. Crec que és una mica el que deies, no?, la realitat social que hem viscut en els últims, sobretot, 10 anys, crec que ha propiciat que moltes d'aquestes propostes musicals més de protesta tornessin a agafar més volada.
Sou una mica, el termòmetre, no?, de la societat?
Jo penso que és bo que sempre hi hagi propostes, o des del meu punt de vista penso que qualsevol societat que es vulgui considerar democràtica i obertament autocrítica, és bo que tingui aquest tipus de propostes culturals, perquè d'alguna manera mantenen aquest toc d'atenció, no?, per millorar i per criticar allò que creiem que no funciona. Jo crec que és positiu que en tots els països i en totes les llengües, en totes les societats, hi hagi aquests tipus de projectes musicals o de projectes culturals. El termòmetre ho som, i de manera negativa, quan veiem que la música majoritàriament, en un moment determinat, majoritàriament és reivindicativa o té aquest component polític, no?, com passa avui dia, no?, que hi ha moltíssimes propostes, no?, més reivindicatives. Jo crec que això és un símptoma de que les coses no van bé, no?, i a mi ja m'agrada que hi hagi tantes propostes reivindicatives, però quan n'hi ha tantes, com les que tenim ara, vol dir que segurament les coses no estan funcionant com ens esperaria o com ens agradaria esperar, no? I una mica, potser sí que som el termòmetre, però bueno, tampoc no li carregaria tanta responsabilitat a la música, no?, o a la cultura, perquè en definitiva el que fem és explicar el que passa a casa nostra.
Mira, la Marina Rossell em deia un dia, la cultura no soluciona els problemes, però ajuda a passar-los. I exacte, en un moment com l'actual, la cultura, o els artistes, jo crec que sou una mica el far al qual la gent que per la circumstància que sigui, ja sigui una crisi econòmica o una crisi de qualsevol tipus, o una crisi política com la que tenim, que genera tensió, que genera angoixa, jo crec que la cultura, els artistes, sou aquell reducte en el qual les persones ens podem refugiar per evadir-nos, per entendre la clau de les coses, o simplement per passar una bona estona, ni que sigui, que també és molt legítim i és fantàstic.
Sí, estic totalment d'acord, no? La cultura així per ella sola no canvia res, jo crec que és evident, perquè a vegades també s'ha volgut donar com una dimensió molt degradada, no?, a la capacitat de la cultura de transformar. Jo crec que el que té capacitat de transformar és la societat, la gent, les persones, no?, la voluntat que pugui tenir un col·lectiu per canviar alguna cosa. També és la cultura, la música en aquest cas, la funció més social i més constructiva que pot fer precisament és explicar aquesta voluntat de canvi, no?, que s'està produint en el marc, no?, en la dimensió més social. I al final la cultura és això, no?, construir com unes places, unes àgores, uns auditoris, uns teatres on poder explicar-nos coses, escoltar-les, compartir aquests dubtes, i per mi això és molt potent, perquè al final sí que és veritat que a través de les cançons per si soles no podrem canviar res, però sí que podem fer una cosa que en el dia d'avui és molt important, que és deixar de sentir-nos sols, no? Que uh-huh. és un tema o un fet que és una mica estrany de reivindicar-lo, però que en el segle XXI penso que més que mai cal reivindicar-lo, no? Moltes vegades els poders no volen que ens sentim sols, no, perquè no fem massa cosa per canviar res, i la cultura té aquesta capacitat d'ajuntar-nos, de plantejar aquestes preguntes comunes i fer que d'alguna manera, a través de les cançons, a través de l'obra cultural, de la creació cultural, no, la gent que ho escolta, la gent que ho comparteix, no se senti tan sola, no? Entenent que s'hi pot sentir reflectida o que s'hi pot sentir doncs, en complicitat.
Queda clar, Cesc, ens agradarà un dia parlar molt més extensament, perquè ens agrada també trobar persones com tu amb les que pugui parlar d'aquestes qüestions més, diguem-ne, més estructurals de la societat. Per tant, ens agradarà algun altre dia poder tenir una conversa. En qualsevol cas, et veiem aquest cap de setmana a Palafrugell, acompanyant aquesta ruta sobre el Palafrugell-Llobrer.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer i espero poder venir molt aviat aquí als vostres estudis.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.
Doncs hem parlat amb en Cesc Freixas, un dels protagonistes de l'activitat cultural d'aquest cap de setmana a Palafrugell, a partir d'aquesta ruta dedicada al Palafrugell-Llobrer, com dèiem, però seguim el nostre recorregut a través de totes les activitats que podeu fer per la nostra comarca. Anem a Sant Sadurní de l'Heura, on hi arriba la 15a edició de la Fira Exposició del Bolet, Sílvia.
La 15a Fira Exposició del Bolet de Sant Sadurní de l'Heura ens arriba carregada d'activitats i propostes. Serà una jornada festiva on totes les activitats giraran entorn al món boletaire. Un programa que començarà a les 9 del matí amb esmorzar popular a la plaça, on també hi haurà la fira amb productes artesans lligats al món dels bolets. A més, també destaquem la cercavila pels carrers del poble amb la colla gegantera de Cursà, la vaca de Monells i els timbalers de les Gavarres. I per acabar aquest dia festiu, els més petits podran passar una bona estona amb el teatre de l'escola La Pedra Dreta.
I fem un salt més gran a Torroella i podeu veure cinema al petit convent dels Agustins i a Palamós, al Teatre La Gorga, un concert amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà que oferirà el concert amb Pep Ventura. I saltant a Sant Feliu de Guíxols, amb en David González d'Extra FM, anem a conèixer què s'hi pot fer aquest cap de setmana, David.
Bon dia. Aquest dissabte 18 de novembre a Sant Feliu de Guíxols, acampada, marxa de l'arròs i taller de pa, sortida a les 3 de la tarda davant del centre Montclar, al carrer Campmany número 100. Recollida diumenge a Can Rifà a les 5 de la tarda. Donació de 8 euros pel dinar dels acompanyants. Organitzat pel Centre Excursionista Montclar. I triar el clàssic Costa Brava, de 8:45 del matí a 4:45 de la tarda. Sortides dels pilots a l'hotel S'Agaró, zones a l'Espigó, al pàrquing dels Jardins Juli Garreta i rodalies a Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. I a Sant Feliu, el dissabte, Mercat dels Encants, de les 9 del matí a les 2 de la tarda a la plaça del Mercat. I també taller infantil La Mandales, ioga per al teu cervell, a càrrec d'Alba Navarro, a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. I el diumenge 19, també a Sant Feliu de Guíxols, 31a Marxa de l'Arròs, caminada fins a Can Rifà i arrossada, sortida a les 8 del matí davant de la piscina municipal, donació de 8 euros per al dinar i 12 euros amb l'esmorzar inclòs, organitza el Centre Excursionista Montclar. I 22a Mostra de Cant Coral, a les 6 de la tarda a l'Església Santa Maria, entrada gratuïta, corals participants, Coral Polifònica de Figueres, Cantaires de Caldes de Malavella i Coral Gipsela del Centre Excursionista Montclar.
I acabem aquest recorregut a Platja d'Aro.
A Platja d'Aro, el dissabte 18, festa del Dia Universal de la Infància al Palau d'Esports i Congressos, de 4:45 a les 8 del vespre, amb activitats lúdiques i educatives relacionades amb els drets dels infants adreçats a infants fins a 12 anys i les seves famílies. Totes les activitats són gratuïtes. I també exposició d'artistes locals, exposició d'obres de 49 artistes locals, pintures, tapissos, escultura i cistelleria, caps de setmana i festius d'11:00 a 1:00 i de 5 a 7:00 de la tarda al Castell de Benedormients de Castell d'Aro, al Parc dels Estanys i a l'Espai Cultural de la Masia Bas de Platja d'Aro. I ball de tarda amb música en viu i l'acotació del músic Francesc Mas al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro, de les 6 a les 8 del vespre.
I això passava un... I avui, que és 17 de novembre, dèiem, es va fundar un partit com Convergència Democràtica de Catalunya, Marc Clapés.
El 17 de novembre de 1974 es va fundar el monestir de Montserrat en una reunió semiclandestina, aprofitant el 75è aniversari del Barça. En ella van participar 125 persones, entre ells Joan Granada, Jordi Pujol o Anton Canyelles, a més de persones properes a Pujol com Lluís Maria Sunyer o Jaume Casajoana.
La majoria eren professionals independents, alguns sindicalistes i membres de moviments confessionals propers a Unió Democràtica. En aquella reunió, Pujol va definir fer país com a formar una determinada moral, transformar les mentalitats i construir la col·lectivitat catalana, reformar la llengua, expandir la cultura catalana, refermar les tradicions i crear una nova mentalitat espanyola. La reunió va acabar amb el suport de defensa de la democràcia i de la llibertat, així com la participació social, de l'autogovern i de la projecció europea de Catalunya.
Doncs avui no tenim gaire temps per més. També us volíem explicar que tal dia com avui va morir el pallasso Miliki i que la Britney Spears aconseguia la seva estrella al Passeig de la Fama. Però vaja, temps tenim encara pel temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb alguna boira matinal que a poc anirà marxant per donar pas a l'ambient assolellat. Temperatures entre els 2 i els 18 graus i el cap de setmana serà força similar al d'avui, amb dies assolellats i amb bones temperatures al centre del dia.
Doncs ja sabeu, si voleu estar al dia de tot el que passa, feu-ho a través de radiocapital.cat durant tot aquest cap de setmana especial. Atenció a aquesta plataforma Salvem la Muntanya del Far de Sant Sebastià. Tornarem dilluns a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Bon cap de setmana.